Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat. Molt bona tarda. Estem a un pas de celebrar unes eleccions al Parlament de Catalunya. Els jutges han decidit que aquestes es facin el proper diumenge, 14 de febrer, en un moment molt complicat per la pandèmia. Uns jutges que decideixen per sobre de criteris científics que demanaven d'aplaçar les eleccions i amb els quals es basava la Generalitat amb aquests criteris. I que veurem el seu resultat epidemiològic en unes dues o tres setmanes després d'aquestes votacions. Però un cop imposada la data del 14F, és evident que tots els partits han decidit participar i tractar de canviar la situació de paràlisi de l'actual govern respecte als grans reptes que té Catalunya per davant seu. Amb aquesta precipitació, no podrem parlar amb la major part de partits abans de les eleccions, però avui vull dedicar aquest programa a una coalició d'esquerres i anticapitalista que s'ha constituït fa un parell de mesos, que és la confluència entre les CUP i persones provinents de les candidatures municipalistes dites Guanyem. Avui parlarem amb Carles Escolà, exalcalde de Cerdanyola, i Pilar Castillejo, que és actual tinenta d'alcalde de Ripollet, exdiputada del Parlament de Catalunya. Bona tarda, Pilar.
Bona tarda.
I bona tarda, Carles.
Hola, bona tarda.
Bé, la primera pregunta que us vull fer té a veure amb la presentació que acabo de fer respecte a les eleccions, el proper diumenge 14. Que els jutges entrin en política i decideixin per sobre de la Generalitat fins i tot la data de les eleccions, no us sembla que estem encara en una situació similar a l'aplicació d'aquell 155?
Doncs començo jo, Pilar, si et sembla.
Vinga.
Bé, és exactament això. De fet, nosaltres no només pensem que aquí estem davant d'una intromissió dels aparells judicials, que malauradament doncs, ja ens tenen acostumats, sinó que es tracta d'una autèntica operació d'estat per intentar doncs, aprofitar-se de la situació actual, d'una pandèmia, d'una crisi social doncs, molt inesperada, per intentar canviar un resultat que a les urnes d'una altra manera no obtindrien. I aquí doncs, el que hi ha és un còctel de tots aquests elements, precisament per això, per evitar doncs, que el sobiranisme d'esquerres, que l'independentisme torni a ser majoritari al Parlament, com tot apunta que serà.
Sí, i una mica també apuntant amb la línia que deies, no?, de la inacció de la que venim, no?, perquè si haguéssim tingut una llei electoral pròpia, no ens haguéssim trobat amb que des del Congrés dels Diputats haguéssim pogut decidir quina era la data d'aquestes eleccions, no?, que el govern espanyol no hagués tingut la capacitat de decidir-ho. L'ha tingut perquè no hem sigut capaços des d'aquí de posar-nos d'acord amb crear una, no?, amb posar-nos d'acord amb tirar endavant una llei electoral. Llavors, no? Aquesta combinació de, sí, no? De arrosseguem aquest 155 que no ha acabat de marxar i, a més, sumat a la inacció pròpia de no haver estat capaços de crear aquesta llei amb tots els anys que hem tingut per fer-ho, no?
Sí, clar. Diguem que aquí es reparteix les culpes, per dir-ho d'alguna manera, que de per què la ciutadania de Catalunya es troba immersa en aquesta situació i arrossegada per una decisió que avui, per avui, no podem canviar.
No, no, és així, no tenim mal. Els instruments ara mateix no els tenim.
Bé, salvada aquesta situació, que ja veurem què passarà, per què la constitució de la candidatura que representeu? Com es forma Guanyem Catalunya CUP? No era suficient la CUP per representar un espai independentista i anticapitalista?
Aquesta respondràs tu molt bé, Pilar.
Endavant, Pilar. T'ha tocat.
Doncs, aviam, no es tracta de que siguem suficients la CUP o no, sinó de que com hem de fer per ser capaços d'anar una mica més enllà, no?, del que la CUP representava. Nosaltres, d'alguna manera o una altra, hem tingut vincles amb la CUP i, per tant, és un espai amb el que ens sentim molt còmodes treballant, però sí que hem pensat que podíem aportar una mica més, no?, que el que la CUP proposava, i és això, no?, d'aquí que ve aquesta coalició. D'una banda, doncs, perquè era fàcil treballar plegats i, per tant, ens era molt fàcil sumar, i d'una altra, perquè podíem aportar tot allò que veníem treballant des d'aquest municipalisme plural i divers que representava municipis com el que estem aquí, el Carles, o d'on vinc jo, no?, de Ripollet, en el que hem intentat treballar. Independentment dels partits, teníem en compte el treball de base, un treball amb assemblees plurals, àmplies, on el que comptava era la persona i allò que volia impulsar, i on hem fet del municipalisme una eina d'incidència política, no? Dèiem, com podem les persones, independentment de si venim d'un partit o si no venim d'un partit, incidir en la política de manera que aconseguim una eina de transformació social a banda dels partits. I això és el que el municipalisme plural que representem, Cerdanyola, Ripollet i molts altres municipis, hem volgut aportar a la política parlamentarista, no? De dir, volem que les persones que venen treballant ja als seus municipis d'aquesta manera àmplia, d'aquesta manera plural, d'aquesta manera en la que les sigles no comptaven, com volem portar això també al parlamentarisme. I el que hem volgut impulsar és això. I clar, per nosaltres també l'espai propi on ens era molt fàcil sumar, perquè les dinàmiques de treball, perquè l'entesa era molt fàcil a la CUP i, per tant, és on hem anat primer, doncs, a trobar aquesta entesa. I ha sigut molt fàcil per totes dues bandes, no? Per part de la CUP i per part nostra, no?, portant aquesta idea del municipalisme plural ampli de base a banda dels partits, doncs, interpel·lar la política parlamentària. No sé, Carles, si vols...
Sí, jo volia afegir una idea, en tot cas, és que aquesta forma d'entendre el municipalisme, aquesta lluita des de baix, des dels carrers i amb la gent, no és una cosa que ens haguem inventat nosaltres ara, sinó que fa molts anys tenim, doncs, diferents experiències, però en el nostre àmbit vallesà, no?, ara que som, doncs, la Pilar de Ripollet i jo de Cerdanyola, doncs, tenim l'experiència de les candidatures alternatives del Vallès, que durant molts anys, doncs, precisament van ser una escola de formació per moltes de nosaltres i que van enllaçant-se, doncs, diferents experiències que s'enllacen, comencen a cooperar, es van sumant, unes generen d'altres. I tot això, jo, potser a la Pilar li fa una mica més de cosa dir-ho, però diguéssim, des de fora de Ripollet, doncs, ho volem reconèixer, doncs, també l'exemple de les companyes i companys de Ripollet, que aquesta idea del municipalisme, del treballar des de baix, doncs, la van tenir ja l'any 1979, que van començar, doncs, a impulsar l'espai del COP de Ripollet, que ha estat, doncs, no només un dels referents, sinó, repeteixo, també una escola de formació i d'aprenentatge per moltes i molts de nosaltres.
És a dir, vosaltres veieu l'activitat del municipalisme i l'activitat nacional com un aspecte complementari. És així?
Exacte. Així és. Exacte. Nosaltres creiem que podem aportar molta cosa des del municipalisme, de maneres de treballar, de visions, de proximitat, i creiem que és necessari que això sigui més proper a l'espai parlamentari, i al mateix temps entenem que ara mateix hi ha un buit perquè aquesta veu del municipalisme, a banda dels partits, val, arribi al Parlament. O sigui, necessitem aquesta doble direcció, perquè des dels ajuntaments és molt difícil tenir una veu directa amb el govern, amb el Parlament, amb el Parlament fora del canal estricte dels partits. Fora
és a dir, canal... és fruit també de la vostra pròpia experiència, del veure uns certs límits, no?, amb l'actuació només municipal, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, això també. Això, doncs, és... De fet, una de les línies de les que nosaltres, doncs, de cara a aquestes eleccions hem treballat. Per exemple, des de l'àmbit de Guanyem, doncs, hem elaborat un document de propostes que va molt enllaçat amb el programa polític que presentem en aquestes eleccions, però que, diguéssim, és un document que està pensat especialment des de la perspectiva del municipalisme. És a dir, totes aquelles qüestions que són competència de la Generalitat, la majoria d'elles competències exclusives, però que són problemes que a la pràctica diària doncs, acaben tenint els ajuntaments. I un dels exemples seria doncs, les polítiques dels serveis socials. Al final, els ajuntaments són la porta d'entrada, qui té el contacte directe amb les famílies, però estan doncs, en les mans de la Generalitat. Si la Generalitat no dota els recursos, per exemple, doncs, per fer les avaluacions de la llei de la dependència, els ajuntaments estem lligats de mans i peus. O si no dota els recursos necessaris per tirar endavant aquestes polítiques o les meses d'emergència habitacional, que és al final la Generalitat que acaba doncs, marcant criteris i que acaba fent les adjudicacions, però qui pateix el problema, qui veu la realitat diària, les problemàtiques de les famílies, són els ajuntaments i que es troben massa sovint sense els instruments. I per tant, doncs, pensem que és necessari aportar aquesta visió municipalista a la política del Parlament de Catalunya i del govern de la Generalitat.
Bé, després entrarem potser una mica més en concret, perquè jo tinc alguna pregunta sobre l'àrea metropolitana. Però ara anem una mica al programa general, no? D'unes eleccions a nivell de Catalunya. El programa amb el qual heu arribat a aquest acord, que és una base, diguem, una base programàtica, diu que cal generar les condicions òptimes per fer efectiva una ruptura amb l'estat espanyol en el nostre camí a la independència. I llavors diu, ens cal tornar a agafar la iniciativa en la confrontació amb l'Estat per defensar els nostres drets i llibertats com a poble. En la legislatura vinent no renunciem a un nou referèndum. Llavors, la meva pregunta és, aquest nou referèndum hauria d'implementar-se i ser efectiu? De què depèn el nou referèndum de que es fes efectiu?
A veure, jo, en tot cas, el que diria és que la part important d'això és precisament el procés de com arribem a aquest referèndum i, per tant, com generem les condicions per poder no només realitzar el referèndum, que podríem dir que ja sabem com fer-ho. L'any 2017 ja vam fer un referèndum, malgrat tenir un estat tan potent com és l'estat espanyol, malgrat tenir-lo en contra, vam ser capaços de fer-lo. Però ens va faltar preparar el terreny de l'endemà, és a dir, de com després podem fer efectiu el resultat i com el podem sostenir en el temps, perquè avui dia doncs, es parla molt de declaracions unilaterals, però de declaració unilateral n'hi va haver una el dia 27 d'octubre del 2017, però va durar el que va durar perquè no es va poder sostenir. Llavors, nosaltres el que pensem és que en aquest procés d'anar doncs, preparant-nos per aquest referèndum i organitzant-nos per aquest referèndum, també ens hem d'organitzar pel dia després i per tots aquells atacs polítics i judicials i de tota mena que tindrem i sobre en l'àmbit econòmic. A mi m'agrada posar un exemple en aquests dies de campanya, doncs, quan em pregunten, a mi m'agrada posar un exemple molt clar. Recordem la tardor del 2017, on la Caixa, un símbol de la catalanitat per tanta gent, va marxar de Catalunya i va suposar doncs, un problema objectiu en moltes coses, perquè que una de les principals entitats financeres, si no la més important que teníem al país, doncs decideixi marxar, suposa un problema que acaba afectant a l'economia real. Per tant, hem de generar les condicions perquè si passen coses d'aquestes no tinguem un problema. I una solució a això seria doncs, treballar en constituir una banca pública. Si tenim una banca pública i podem garantir el flux de crèdit, de posar l'estalvi al servei de l'economia productiva, no serà un perill que pugui marxar la Caixa o qualsevol altra entitat. I això podria ser extensible doncs, en l'àmbit de l'energia, de qualsevol servei bàsic, que no ens puguin tallar la llum, no ens puguin tallar les comunicacions i tot allò que és imprescindible perquè avui dia pugui funcionar en país. I molts altres exemples que en podríem posar.
Sí, també dieu en el programa que la implementació efectiva de la República vindrà de la construcció de majories obreres i populars i de la seva mobilització sostinguda. I que això implica donar-li un fort contingut social i anticapitalista, la qual cosa obliga a una política d'independència de classe. Llavors, per vosaltres, la independència va lligada a una millora de la classe treballadora. Ho acceptarà la classe més rica de Catalunya? Condiciona això les aliances que heu de fer?
Doncs, vinga, ara tu, Pilar.
Bueno, és que, aviam, per nosaltres és indivisible, no? O sigui, el tema aquest social, no? O sigui, no té cap sentit que busquem la independència si no és per aconseguir una millora social de les condicions, perquè per nosaltres l'objectiu no és el canvi de bandera, sinó el canvi a la transformació social. Per tant, és evident que per nosaltres va lligat. Clar, i és evident que nosaltres quan parlem d'això també hem de dir ha d'anar lligat a una amb un canvi, ens han d'acompanyar les classes, no? O sigui, no podem fer això des d'una èlite que decidim que hem d'anar cap a la independència. Aquest pas l'hem de fer acompanyats, l'hem de fer, ha de ser un moviment social gran, ha de ser un moviment en el que tothom s'hi vulgui sumar, en què la majoria d'aquest país vulgui fer aquest pas. O sigui, és imprescindible que aquest lligam el fem i tu dius que després en parlarem de l'àrea metropolitana, però és que el que ens estàs preguntant va supervinculat a l'àrea metropolitana, no? Com podem parlar de la majoria del país, de la majoria social necessària per fer aquesta transformació i més si parlem de que ha de ser una revolució de caire social i una revolució lligada a les classes més obreres, si no parlem de l'àrea metropolitana que és on viu la majoria d'aquesta societat. Per tant, va vinculada una cosa amb l'altra. Nosaltres anem cap a la independència perquè pensem que és la clau que ens permetrà fer aquesta revolució social i per fer-la, si les classes, altres classes socials de catalanes ho voldran o no, per nosaltres és indestriable. És indestriable. No té cap sentit la independència si no és per aconseguir aquesta millora social. Per tant, és la nostra condició. O sigui, una cosa sense l'altra no té cap sentit. És la nostra condició. Sense això no volem l'altre. Perquè no té cap sentit.
El que passa és que hi ha molta gent de la classe treballadora que encara no veu les avantatges d'una república catalana, de la independència, o que considera que, diguem, els riscos que podria tenir potser no són tan grans.
Exacte. No, bueno, totalment d'acord.
Vull dir, no valen la pena. Per aconseguir què, no? I llavors, com convenceu aquesta gent?
D'això es tracta. O sigui, jo crec que és amb això, amb el que, o sigui, és la nostra tasca, és l'objectiu que ens hem posat, no? Bueno, un dels objectius que ens hem posat. Sí. Perquè nosaltres entenem que si volem la independència és per aconseguir unes millores socials, perquè si no, no té cap sentit. I, per tant, un dels objectius que ens hem posat és intentar convèncer d'això amb aquesta majoria. I lligat amb la pregunta d'abans, si nosaltres diem hem de fer un altre referèndum és perquè aquest referèndum ha de venir també avalat i amb credibilitat per tota aquesta gent. No té cap sentit que fem un referèndum on molta de la població dels municipis on nosaltres venim no li donin legitimitat amb aquest referèndum. Perquè llavors, quin sentit té si els nostres veïns, que és on pels que treballem, no li donen legitimitat? Estem treballant, o sigui, quina política és aquesta? Jo és una política amb la que no crec, perquè jo crec en la política de la proximitat i de servei amb les persones amb les que hi convisc. si no s'ho creuen, no té cap sentit. Per tant, la meva feina és convèncer-los, que m'avalin, que com a mínim participin en aquesta decisió, que en formin part de la presa de decisions en un sentit o en un altre. Però intentar sumar-los amb aquesta decisió. I si la majoria del país va cap a una banda, doncs aquí ens trobarem tots.
Carles. Jo, si em permeteu, jo afegiria una cosa precisament respecte d'aquesta dialèctica, no? Que el que nosaltres veiem, doncs, aquest procés d'autodeterminació, de ruptura amb el règim, com una oportunitat de generar un escenari on poder avançar en aquests drets socials i en l'eix de la justícia social. I, per l'altra banda, doncs, que hi ha molta gent treballadora que nosaltres pensem que objectivament seria beneficiada d'aquest procés, que no ho veu. Però és que aquesta mateixa problemàtica el tenim, doncs, amb gent treballadora que pensa que fer vagues no serveix. I continuem, doncs, treballant per la via de la vaga i d'altres instruments de lluita que tenim la classe treballadora per millorar les nostres condicions de vida. I ens estem fent permanentment aquesta pregunta de com fem perquè la gent ho vegi. I jo crec que sovint, doncs, la resposta que hem trobat és a dir, no venem fer, sinó que demostrem, fem vagues i demostrem que amb les vagues i amb altres formes de lluita, doncs, aconseguim una millora dels drets. I és així com la gent diu, doncs és veritat, aquest és el camí de la lluita és el camí per millorar les meves condicions de vida materials i, per tant, és així com històricament el moviment obrer ha crescut. No venent fer, nosaltres no ens dediquem a vendre fer, sinó a dir a la gent, no, seguiu-nos en aquest camí que ja estem fent i comprovem plegats que les millores es van donant. I a mi em sembla que l'exemple de la vaga, i més especialment en un moment on segurament la consciència obrera no és la mateixa que la consciència de classe, dins de la classe treballadora, no és la mateixa doncs, que hi ha hagut en d'altres moments de la història, doncs la pregunta és la mateixa. Per tant, evidentment que no és fàcil. Si la resposta fos fàcil, doncs jo crec que fa 150 anys hauríem ja començat a transformar de forma definitiva la societat i continuem fent-ho i continuem buscant les formes. Però jo crec que al final doncs, es tracta d'això. I a més, jo penso que la realitat material, no? Allò que anomenem les condicions objectives, també ens van ajudant, no? Perquè veient el caràcter no només repressiu i continuador del règim anterior que té l'actual règim del 78, o parlem clarament, el règim anterior és el règim franquista, que no va acabar de marxar, no? Aquella frase que diu tanta gent de qué largo se me está haciendo el franquismo, no? Doncs...
Sembla un acudit del Peri.
Exacte, no? Com dic, les condicions objectives, no? Cada vegada no només ens demostren aquest caràcter autoritari i continuador del franquisme de l'actual, doncs, Reino d'Espanya, sinó també, doncs, que en l'actual marc polític, l'actual marc constitucional no hi caben les aspiracions de la gent treballadora, de la gent humil, i ni els drets que reivindiquem. I com a exemple podríem parlar doncs, de la llei de la 24-2015, aquesta llei de mesures urgents per garantir el dret de l'habitatge.
Ja entrarem.
No, però al final, no per entrar en el concret, no? Però com veiem com el Tribunal Constitucional, per tant, el garant del marc constitucional ens està dient contínuament que no pot haver-hi avenços en matèria de polítiques socials perquè no hi caben a la Constitució.
Sí,
jo crec que aquest escenari ens ajuda també, doncs, perquè la gent...
Un tema concret que després vull entrar. Ara, respecte a l'amnistia, no? Perquè vosaltres demaneu l'amnistia per les prop de 3.000 lluitadores represaliades. En canvi, els comuns no s'han pronunciat exactament per l'amnistia, però és evident de que es fan declaracions en les quals diuen que s'ha de resoldre el que és un problema polític, no? Doncs per una via política. I això, clar, evidentment, vol dir que s'han de prendre una mesura tipus l'amnistia. Vosaltres creieu que es podrà arribar a algun acord amb els comuns sobre el tema de l'amnistia?
Tant de bo.
Nosaltres creiem que els hem d'interpel·lar per arribar amb aquest... Perquè bé que si nosaltres optem per aquesta llei de l'amnistia, aquesta llei s'ha d'aprovar al Congrés espanyol i, per tant, interpel·lem els comuns a que l'aprovin. És evident que són, no? que són un actor, un actor important per poder tirar això endavant, i tant de bo, tant de bo.
Bé, lligat una mica amb això, Vicenç Navarro, que com sabeu és un intel·lectual i membre destacat dels Comuns, diu que el legítim objectiu del món empresarial privat de posar com a principal objectiu optimitzar els beneficis econòmics hauria de ser limitat o fins i tot rebutjat en les polítiques públiques que tenen com a objectiu optimitzar la salut i minimitzar la mortalitat. Vaja, això es refereix al tema de les vacunes, de les farmacèutiques i, bé, què dieu vosaltres davant d'aquestes paraules que afirma?
Bueno, això és, no? Totalment d'acord.
I... Totalment d'acord, sí, i tant. Jo afegiria, és que en el món en què vivim tot és sempre una qüestió de classe. Tot. També la pandèmia.
Mm. I fixa't, no sé, però, o sigui, nosaltres, amb la nostra praxi política, venim demostrant que estem lluitant en contra d'això, no? Perquè un dels temes que impulsem des del nostre municipi, des del municipalisme transformador, és el tema de les municipalitzacions, no? Per què hem de treure benefici d'aquells serveis públics que a vegades poden ser essencials o poden no ser-ho, eh? Però tots tenen el seu... O sigui, posem per davant els serveis públics del benefici dels privats. I nosaltres, el que deia, la nostra praxi política, el que fem és combatre això. Quan municipalitzem una escola bressol per tal de que per l'educació dels més petits no se'n faci un benefici econòmic, el que estem demostrant és que a la praxi el que fem és el mateix que diem que ara facin ells amb les empreses farmacèutiques que et volen treure benefici de les vacunes per davant de la salut, o quan municipalitzem la neteja viària, o quan municipalitzem un bé essencial per la vida com és l'aigua, no? Que són, és el que estem fent nosaltres des de la nostra praxi política, demostrar que el que volem és posar la vida per davant del benefici. I és el que, bueno, el que allà on podem és el que fem. Tant de bo puguem fer-ho també amb les farmacèutiques.
De rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Anem lluny, serem molts, empenyent endavant. Qui sembra rebel·lia, recull la llibertat.
Ara estem en un moment de pandèmia que està portant a una crisi econòmica també molt gran. I tot això té l'origen o ajunta amb el canvi climàtic. És a dir, segurament aquesta pandèmia ha estat, no, molt lligada a la destrucció del medi ambient i aquesta... El canvi climàtic accelera encara l'aparició de pandèmies. Ahir mateix sortia a TV3 pues, el programa Preguntes Freqüents. Bé, bueno, el dissabte, em refereixo. Bé, davant d'aquesta nova situació tan greu, quines propostes, quin model d'economia teniu per sortir d'aquesta situació? Perquè, clar, precisament Catalunya té una economia basada, per un cantó, en el sector serveis, i principalment turisme, i turisme, hostaleria, etc. I, per l'altra, automoció, diguem que és l'altra cara del tipus d'economia que en aquests moments hauríem d'estar buscant una sortida, no? Com ho veieu, això? Quines propostes? Quin model?
A mi em sembla que és Segurament és la pregunta del milió i jo diria que encara avui no tenim totes les respostes necessàries per poder afrontar això. Però jo crec que algunes doncs, les tenim i, de fet, doncs, les hem començat a posar en marxa. I en primer lloc, doncs, es tracta de començar a qüestionar com tenim organitzat el propi model productiu. Aquesta manera d'extreure recursos naturals d'una punta del món, portar-los a l'altra punta per transformar-los, després portar aquest producte transformat cap a l'altra punta del món, a fer una primera fase de manufactura, tornar-ho a l'altra punta del món per fer la segona fase de manufactura i després distribuir-ho, per exemple, amb una cosa que està molt de moda avui, que és aquesta distribució domicili a domicili, que et pots trobar doncs, camions de repartiment a domicili que passen 17 vegades pel mateix carrer, 17 camions diferents, perquè ens han acostumat que el que és més bo és que no sortim de casa, no anem al comerç de proximitat, sinó que ens ho portaran i vindrà un camió a portar-me a mi. Als 10 minuts vindrà un altre camió diferent a portar-li al meu veí. Doncs aquesta és una manera d'organitzar l'economia que, evidentment, no és sostenible. I, per tant, doncs, l'hem de començar a replantejar. I nosaltres estem convençuts que si no hi ha una planificació pública de l'economia, doncs això, el mercat, no? La mà invisible del mercat que deia Keynes que tot ho solucionava, doncs no ho solucionarà. Crec que tenim prou experiències històriques que demostren que no solucioni, que les empreses privades, les grans corporacions només miren pels seus interessos. I, per tant, cal canviar un model de consum, el model de distribució, el model productiu i apostar també doncs, per recuperar per als nostres espais naturals i, per tant, també fer front al que és una manera d'entendre el desenvolupament territorial del nostre país, no? El model ja l'hem conegut, de la gran especulació urbanística, de posar ciment a tot arreu, anar fent camps de golf allà on sigui, aquest model especulatiu, que al final forma part de tota una manera global d'entendre l'economia, que és aquesta economia basada doncs, en l'interès dels grans capitals. És molt complex, no? I segurament el que caldrien són mesures concretes, però són complexes, perquè jo, ja per acabar, i passo la paraula a Pilar, el que vulgui afegir, parlaves, per exemple, del model de vehicle, no? I és, si tenim una indústria automobilística tan important, què hem de fer? Una de les respostes que ens donen les mateixes empreses és, doncs, canviem els cotxes de motor amb energia amb combustibles fòssils pels cotxes elèctrics. La solució no va perquè canvia tots els motors d'energies fòssils per energia elèctrica, sinó canvia el model de mobilitat i, per tant, apostar pel transport públic, el transport col·lectiu. No és viable que tothom tingui el seu cotxe particular, no és eficient i jo crec que tenim doncs, prou símptomes, no, de que el planeta ens ho està dient, que això no podem continuar així.
Alhora, aquesta planificació xoca amb la realitat actual de que tenim pues, una SEAT, que tenim una Nissan, que tenim tota una indústria auxiliar en el Baix Llobregat, en el Vallès, en molts altres llocs de Catalunya. I llavors, què fem? Quina transició cap a aquest nou model que tu deies, Carles? Pilar, a veure si vols seguir el fil.
Sí, el que passa és veritat que és complexa, no? Perquè una cosa és o sigui, com afrontem la complexitat de la realitat existent, no? Però jo crec que el que hem de tenir clar també és l'objectiu que volem assolir. I amb això jo crec que el Carles ha estat molt clar, no? En posar el marc que ha dibuixat, no? Perquè el que sí que hem de veure és que, o sigui, tothom veiem que estem ara en una crisi, social, en una crisi sanitària, en una crisi econòmica, i si perdem de vista l'altra crisi que venim arrossegant i que també ens ha de determinar cap on hem d'anar, doncs és quan ens perdrem, no? I és aquesta crisi ecològica, no? Jo crec que el que ens ha de fer moure, jo crec que és aquesta visió que, perdoneu, però que plantegem molt, no? Des de l'ecofeminisme, no? Com que hem de ser capaços d'ajuntar l'economia socialista amb l'ecologisme i també amb el feminisme, no? Per adonar-nos de que aquest, aquest consum, aquest creixement infinit no pot donar-se en un món finit i que, per tant, hem de ser capaços d'aturar aquest creixement desmesurat, no? I ajuntar aquestes tres visions, no? La del socialisme, la de l'ecologisme i la del feminisme, per ser capaços d'anar avançant a poc, confrontant-nos amb la realitat existent, però cap a una realitat, cap a una societat on el consum sigui limitat.
Jo ahir... Digues,
Carles. Sí, sí, no, per afegir una qüestió, no? Perquè tu posaves el cas concret, no? Parlaves, doncs, de la indústria, no? Tornant a la indústria automobilística, no? Dius, ostres, com ho fem, no? Tenim... Perquè al final, doncs, suposo... Ara, no sé, les xifres no les sé exactes, no? Però parlaves de la Seat i la Nissan i suposo que estarem parlant d'unes 20.000 persones que actualment, més les empreses de treball auxiliar que actualment depenen d'aquest... d'aquests sectors.
Més. Són, entre sí, Seat sí. I Nissan serien més.
Sí? Bueno, no sé, jo sé que la Seat deuen ser uns 12-13.000 persones. Evidentment, són 12-13.000 famílies només a la Seat, les Nissan, tantes que seran. I moltes i més que, moltes més que hi eren, sí, la indústria auxiliar, no? Mm. Al final, aquí com tot, i ja com deia abans, tot, com tot a la vida que ens ha tocat viure, és una qüestió de classe. Aquí es tracta de que ha d'haver una política de reorientar aquestes indústries cap a altres tipus d'indústria que també siguin sostenibles amb la pròpia supervivència de la vida i la pròpia supervivència del planeta. I llavors hem de parlar, tu preguntes, pel procés, no? Per la transició, el com ho fem. Al final és una qüestió de qui paga la factura. És evident que no acceptarem, doncs, que baixi la persiana a la SEAT i deixem a 12, 13, 14 o 15 mil famílies a l'atur. Aquí aquesta factura, doncs nosaltres pensem que l'haurà de pagar qui porta tants anys guanyant milions i milions d'euros de beneficis, precisament obligant-nos al conjunt de la població, a la majoria de la població, a tenir unes dinàmiques de consum, unes dinàmiques de productives, de mobilitat, d'una forma concreta, d'una forma molt, molt concreta, no? Que és aquesta forma que és inviable. Per tant, sí, la SEAT haurà de reconvertir-se en algun moment i n'haurem de parlar, però la factura no l'han de pagar les seves treballadores i treballadors, l'haurà de pagar, doncs, la SEAT o la seva matriu Volkswagen o com es digui la que està dalt de tot, que acumula beneficis cada any, no? I que ens ho fan saber, a més no se n'amaguen i ho diuen, i són aquests capitals els que han de pagar la factura. I això també és lluita de classes i això és el model que haurem de parlar sempre. Això n'hem parlat, doncs, per exemple, s'ha parlat en el tema de la mineria, en les zones mineres, que són activitats que s'han de reformular. El problema és que la factura no la podem pagar la gent treballadora, entre totes i tots, pagar-ho dels nostres impostos. Això ho han de pagar els capitals que s'han estat enriquint, contaminant i generant unes dinàmiques insostenibles durant tants anys. I, evidentment, no té solució fàcil, però el que, com tota la vida, si no comencem a recórrer aquest camí, mai no el recorrerem del tot.
Sí, Pilar. Perdoneu-me que faci una mica més, perquè sí. O sigui, l'exemple actual jo crec que és molt evident de com, d'això que està passant, no? O sigui, en aquest moment de pandèmia, no? En aquest moment que ens posem en una situació de crisi i que hem d'inventar de quina manera ens en sortim, perquè ens trobem davant d'una situació nova, davant d'una situació que no ens havíem trobat abans i que hem de veure, no? Que el nostre govern, els nostres governants han d'ajudar-nos a tirar endavant. D'aquí ja ens veiem davant d'una situació nova, com es plantegen les diferents solucions i com veiem aquest sistema esgotant, no? Com el que han plantejat continua recaient sobre la classe treballadora, com sense cap ajut per part de... No? Un ajut que realment sostingui les economies familiars, continuem sent els treballadors els que hem d'anar cada dia agafant el metro i o sustentant, no? sustentant la vida diària. Llavors, com tornem a plantejar el de sempre, no? Davant d'aquesta situació i com l'únic que veiem és repetir el mateix sistema que trobàvem. Jo sé que a vegades, o sigui, el que estem explicant pot semblar com una mica una teoria, no? Estem dient, no, sí, hem de fer un canvi. Però el que també demostrem és que sense voler implementar aquest canvi, al final sempre estem pagant els mateixos. Pot semblar teoria el que diem, però si és que sí, el contrari del que estem fent és que sempre paguem el pato els mateixos. I per tant és indispensable que aquest pensament que nosaltres estem aquí explicant, encara que pugui semblar doncs, contrari a la realitat, doncs ha de tenir un camí, ha de tenir una via, ha de ser, hem de trobar les maneres de fer-lo real, perquè si no, el que tenim és el mateix que ja venim patint, que és que en un moment en el que s'ha de posar en qüestió de quina manera fem les coses, sempre, absolutament sempre, som els mateixos els que acabem posant les nostres vides al servei de que els altres se surtin, no? Llavors, és indispensable que fem aquest canvi, perquè si no, el que ve és el que ja tenim, i el que ja tenim va en contra nostra.
Sí. Bé, havia dit abans que volia tocar, encara que fora així curt, el tema de l'àrea metropolitana, perquè, bueno, el barcelonès, el Vallès, el Baix Llobregat, clar, concentra la major part de població de Catalunya, aquestes àrees. També hi ha l'àrea de Tarragona, del Gironès, de Lleida, però haurien de treballar o podrien treballar juntes àrea metropolitana de Barcelona i Generalitat per resoldre alguns problemes que tots constatem o que, sobretot, heu vist a partir de la vostra experiència municipal?
Bueno, jo diria que la resposta clarament és sí, hauria de ser així. Però, en tot cas, jo penso que no és així i segurament doncs, cal també tenir present quin és l'origen de l'àrea metropolitana. En el seu moment doncs, es constitueix com un instrument que tira endavant el PSC com a contrapoder al poder de Convergència a la Generalitat. O, dit d'una altra manera, forma part d'aquell repartiment de pastís que la mal anomenada transició es fan els que es reparteixen, no? Allò que deien de la Catalunya catalana per uns i la Catalunya metropolitana per uns altres. I jo crec que aquest, diguéssim, si em permeteu l'expressió, aquest pecat original doncs, encara l'arrosseguem i explica molt bé doncs, quines són les dinàmiques i que en realitat doncs, l'àrea metropolitana pensem que podria ser un instrument molt interessant per tirar endavant moltíssimes coses, però no serveix per això. I com a mostra, doncs, jo vaig ser durant 4 anys conseller metropolità, en tant que alcalde de Cerdanyola del Vallès, n'era membre nat, i recordo quan vam arribar, no només em passava a mi, em passava amb el José María Osuna, alcalde de Ripollet, amb la Dolors Sabater i amb d'altres companys i companyes que arribàvem allà per primer cop, nosaltres veníem en representació del nostre municipi. Jo estava allà en tant que alcalde de Cerdanyola del Vallès i hi havia un altre representant de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès que l'escollia al ple municipal i això passa el mateix a tots els municipis. Doncs resulta que quan arribàvem allà no estàvem no representàvem el nostre municipi, sinó que ens obligaven a organitzar-nos en grups metropolitans en funció de la nostra adscripció política. Això trenca doncs, el que seria la idea d'un òrgan metropolità que representa els municipis i que té l'objectiu de que els municipis doncs, es posin d'acord i facin polítiques mancomunades, de serveis públics, de gestió de la política de residus, etcètera. No? I aquesta realitat, per això torno al que deia al principi, s'explica doncs, analitzant quin ha estat l'origen i el procés de creació d'aquesta àrea metropolitana.
I la realitat que continua sent no, en aquest moment... Jo ara sóc consellera metropolitana, no fa gaire que ho sóc, i estic juntament també amb l'Osuna, l'alcalde de Ripollet, i amb una regidora, la Nora, de Badalona. I ens hem unit els tres per treballar plegats, no? Des de l'àrea metropolitana, perquè som els
tres que... I el de Torrelles, no?
També. Això mateix, Torrelles també. Torrelles és l'altre que no estem al govern, no? Som els quatre únics consellers metropolitans que no estem al... No estem al govern. Doncs el que deies, com és de difícil no? aquest inici no? de com que explica el Carles de com es va formar, doncs lamentablement continua sent bastant la realitat, no? Actual, doncs, perquè l'àrea metropolitana no deixa de ser una entitat supramunicipal molt opaca, molt fosca, amb aquesta manera de triar els consellers, que no és la forma amb la que es fa amb altres organismes supramunicipals, que depèn del número de vots, sinó que, explica el Carles, el que funcionen són les dinàmiques de partit, que és molt difícil treballar pel municipi i que, en el que, a més, també és molt difícil saber quines polítiques s'estan duent a terme, quines polítiques econòmiques s'estan portant a terme, no? De quina manera es distribueixen els diners, per quins objectius, amb quins... Llavors, bueno, sí que caldria més col·laboració, evidentment, entre àrea metropolitana i Generalitat, però jo crec que molt més enllà d'això, jo crec que cal un debat profund de com volem que sigui aquest govern de l'àrea metropolitana, per què serveix, com s'ha de gestionar, com ha de servir millor a la ciutadania i al global de la ciutadania, no només a la ciutadania governada pel PSC, no? Sinó de quina manera es pot actuar en transparència i amb equitat, sobretot, amb equitat i amb justícia, que jo crec que ja m'encansa d'això.
I jo afegiria un element, i és que la Generalitat també ha de ser responsable de forçar a l'àrea metropolitana que compleixi les seves competències. I des dels municipis ho hem vist. Per exemple, jo recordo durant el passat mandat dues batalles molt importants que vam intentar donar i amb les quals no vam aconseguir, doncs, el nostre objectiu. La primera era que l'àrea metropolitana es fes responsable de la seva competència de gestió de les deixalleries municipals. Mm-hmm. Una qüestió com és la gestió de residus i les deixalleries municipals, que tindria sentit, no, que cada municipi faci allò que pugui, perquè la majoria de municipis tenen unes limitacions més que evidents, sinó que ja és una xarxa metropolitana de deixalleries pensades amb l'objectiu, doncs, de reduir i de poder classificar aquests residus que no es puguin reduir, etc. L'àrea metropolitana no ha tingut mai cap mena d'interès. I malgrat haver estat a sobre i exigir que complissin amb el seu deure, no ho van fer. Saps què és el que van fer? Perquè com al final el que hi ha, doncs, és una partitocràcia dels principals partits que dominen el país. El que van fer, se'n van anar als seus companys del Parlament de Catalunya i van modificar la llei de l'àrea metropolitana perquè l'àrea metropolitana deixés de tenir l'obligació de gestionar les deixalleries. I exemples d'aquests en podríem parlar, doncs, el transport urbà.
I tant, ara que hi ha una campanya de molts municipis d'aquesta segona corona, no?
Exacte.
Perquè no veuen clar per què serveix el seu impost.
Bueno, serveix bàsicament per quadrar els comptes de les entitats que gestionen el transport i per pagar també molts sous d'aquests fora conveni, no? Coneguts com fora conveni, de directius que aporten poc o si és que aporten alguna cosa al servei.
Sí, amb això del tribut metropolità, jo crec que si no, nosaltres no podem ser contraris al pagament d'un tribut perquè és l'única manera de la redistribució econòmica. Nosaltres defensem...
Estic dient que no ho veuen clar. Exacte. On van els diners.
El problema és que tu no estàs rebent cap contrapartida, cap servei d'acord amb aquests diners que tu ara estàs pagant de més, no? O sigui, he començat a pagar des de la segona corona un tribut, un nou impost, però no hem rebut absolutament res a canvi. Ni tan sols hem pogut veure quina planificació d'inversions en tenim al davant, perquè com a mínim, si com dèiem abans, no, tinguéssim aquesta transparència en la que ens poguéssim explicar, doncs mireu, aquest és el planning, aquesta és l'evolució, aquests són els serveis que estem planificant i estem treballant per tirar endavant. Doncs, bueno, doncs veiem un objectiu a l'impost que hem de pagar els veïns i veïnes, però si després de pagar aquest impost no som capaços, no només ja de tenir el servei, sinó de que ens expliquin quina planificació en tenen, doncs és normal que els veïns i les veïnes rebutgin aquesta aplicació tan poc transparent d'un nou impost. És super.
Molt bé, el temps se'ns agota. Aquí el programa de la República passa volant, no sé què passa. Sí. Bé, però no volia acabar sense preguntar-vos quin govern veieu a la Generalitat, perquè, clar, per tot això que dieu, pel programa que defenseu, vosaltres estaríeu per un govern d'esquerres a la Generalitat, no? Llavors, quin govern possible veieu que pugui sortir així semblant al que voldríeu després del 14?
Ui, jo aquí Bueno, de fet, és un terreny que jo entenc que diguéssim, té interès, però que nosaltres, de fet, ens esforcem per defugir aquest debat des d'una perspectiva del qui. És a dir, de parlar de quines aliances es faran. Nosaltres preferim parlar no del qui, sinó del què. I, per tant, el que volem és saber, doncs, aquest govern format pels actors que sigui, què haurà de fer. O dit d'una altra manera, nosaltres quan ens vinguin a buscar a demanar-nos el suport per fer governs, nosaltres el que farem són posar preguntes a sobre de la taula. És a dir, serà un govern per recuperar allò retallat en el sistema de públic de salut, per posar l'atenció primària al centre, per acabar amb la privatització, no? En l'àmbit de la salut és on és més escandalós, que no saps què és públic i què és privat, o serà un govern per continuar aprofundint en el model actual, no? El model que ens ha portat a pagar més de 43.000 euros per alta hospitalària en plena pandèmia, que ni en plena pandèmia hem estat prou valents com per forçar el sector privat a posar-se al servei públic. Serà un govern per fer el primer que jo deia o serà el segon? Serà un govern per millorar la qualitat de l'educació als centres públics o serà un govern per continuar deixant recursos en mans dels centres concertats, privats, concertats, alguns d'ells que s'agreguen per sexes als alumnes? Serà un govern per fer una banca pública o serà un govern per continuar estant al servei de les grans empreses? És a dir, són totes aquestes preguntes les que haurem de fer. I en funció de les respostes, nosaltres doncs, decidirem quin suport i a qui el donem. Serà un govern per continuar apostant de forma valenta pel procés d'autodeterminació, per l'amnistia, o serà un govern per continuar fent personant-se com a acusació particular contra activistes i independentistes, demanant inclús, sovint, penes més grans que les que demana la mateixa fiscalia? Nosaltres el que volem és centrar el debat en aquestes qüestions, no tant en el qui, sinó en el què. I sabem que és una mica nedar contracorrent a vegades, però a nosaltres el que ens interessa és això. I bé, doncs el que esperem és tenir prou força com per poder forçar a la resta de candidatures, que em sembla que en general no estan per tot això, doncs aquí hagin d'assumir propostes en aquesta línia, si volen el nostre suport.
Molt bé, la definició m'ha semblat perfecta, però aquest govern, amb aquestes preguntes, creieu que pot sortir?
La ciutadania dirà, no? La ciutadania, jo penso que té el primer s'ha de pronunciar i decidir, doncs, en base al que hem anat explicant, els nostres programes, doncs, decidirà quina força ha de tenir cadascú i, per tant, decidirà quin pes hem de tenir nosaltres i quina capacitat de condicionar a aquest futur govern. Però està clar que un govern doncs, que vulgui convertir el Palau de la Generalitat en un despatx de la Moncloa doncs, no és el govern que nosaltres volem. No volem un govern que continuï inoperatiu com el govern que hem tingut durant els darrers 3 anys i, per tant, doncs, farem valdre tota la nostra força per intentar canviar això. I els nostres objectius són clars i jo crec que es defineixen, doncs, abans ho deia la Pilar, no? Molt clarament, per nosaltres la lluita pels drets socials i la lluita pels drets nacionals són dues cares de la mateixa moneda, són dues lluites indestriables i, per tant, no deixarem que ens facin, que ens obliguin a triar. Per tant, qui vulgui avançar en aquests dos eixos, doncs, podrà venir a demanar-nos el suport i seurem i intentarem concretar un programa sobre el que fer. I això tindrà a veure en si hem d'entrar o no a govern o hem de fer el que hem de fer. Nosaltres farem tot el que estigui a les nostres mans per tirar endavant tantes coses com puguem del nostre programa.
Pilar. Perquè...
Sí, sí.
No, és que el Carles ho ha explicat molt clar. Nosaltres el que volem és fer efectiu el nostre projecte i utilitzarem totes aquelles eines que ens facilitin a fer-lo efectiu. No? I estem parlant, estic parlant d'això, de amb qui ha de governar i amb quines eines. El nostre objectiu és fer efectiu el nostre programa.
Molt bé, doncs el temps s'esgota i bueno, només volia acabar el programa agraint al Carles Escolà i la Pilar Castillejo perquè penso que més enllà del 14, en les seves paraules ens serveixen també per a la reflexió i per pensar quin futur país és el que volem. Però, bé, com he començat el programa dient que ens havien imposat la data i la situació de pandèmia que tenim, sí que vull acabar dient que votin a la CUP, guanyem, o votin aquella candidatura que creguin més convenient per canviar aquesta situació, aquest règim i aquest sistema s'ha de canviar. I jo aniré a votar amb el vot entre les dents, però amb mascareta. Cuideu-vos, però voteu, si us plau, perquè hem de canviar la situació. Carles, Pilar, moltes gràcies per la vostra participació. Ha estat un plaer.
Gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai per explicar-nos.
I tant que sí, moltíssimes gràcies a vosaltres.
A la República tens la paraula, a Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat, una realitat muda que no poden tapar. Hi ha aquesta realitat, aquesta brillant realitat.